i benvinguts al programa Línia Directa amb l'alcaldessa, un espai que mensualment compartim amb Mercè Conesa per tractar diversos temes d'actualitat del municipi. Ja la tenim aquí amb nosaltres, al set de Cugat.cat. Molt bon dia, Mercè Conesa.
Molt bon dia a tothom.
Tenim diversos temes per tractar. He estat fent un repàs dels temes que ha marcat l'actualitat a Sant Cugat aquestes darreres setmanes i li voldria primer demanar una valoració del primer aniversari del Centre d'Atenció Primària de Can Mates, que ha celebrat fa 15 dies aquest primer aniversari de funcionament, després de temps que va trigar finalment a construir-se. Una petita dada, atén a 19.765 santcugatencs, i això és 1.310 més que la previsió inicial. Vam parlar amb el director d'Atenció Primària de Mutua Terrassa, el doctor Josep Maria Grego, que diu que ara falta establir el Servei d'Emergències Mèdiques i l'Agència de Salut Pública que han d'anar a aquest centre. Com tenim aquests dos serveis pendents i, sobretot, quina valoració es fa de l'Ajuntament, d'aquesta entrada en funcionament del CAP un any després i, sobretot, de com està gestionant Mutua Terrassa aquest espai que té el Sant Cugatencs?
Bé, jo crec que la valoració és positiva. És positiva perquè podem atendre amb comoditat, doncs, a, com es deia, a 19.000 persones que, si no, haurien d'estar ateses en els altres dos centres. Per tant, com a Ajuntament i sabent que nosaltres com a administració hem estat al darrere impulsant la construcció d'aquest nou centre, doncs estem satisfets. Evidentment, l'Ajuntament no és qui té les competències en salut, però sí que s'ocupa i es preocupa perquè la població estigui ben atesa. I en aquest sentit som molt exigents amb Generalitat de Catalunya i som molt exigents també amb Mutua Terrassa per assegurar que els serveis es prestin adequadament. Fa molt pocs dies vaig tenir reunió amb el conseller de Salut i li vaig comentar la necessitat de orientar i organitzar millor les emergències i a la ciutat i l'atenció a emergències, i doncs vam estar parlant de possibles propostes concretes, però veig que doncs Mutua de Terrassa ja hi està doncs treballant. Això és un bon senyal perquè vol dir que Generalitat escolta el que diu la ciutat, escolta l'Ajuntament, i per tant hem de seguir millorant els serveis d'atenció primària.
Què ens falta a Sant Cugat per millorar aquests serveis?
Jo crec
coses
que,
concretes.
Coses concretes. Alguns especialistes que en aquest moment s'estan derivant a Rubí i que nosaltres creiem que amb els equipaments que tenim aquests especialistes perfectament poden estar situats a Sant Cugat i per tant no cal que la ciutadania de Sant Cugat es desplaci a Rubí, això per descomptat. I, com deia, aquesta estructuració més adequada de les emergències mèdiques, que jo crec que, bé, que poden atendre més, amb més amplitud la demanda que originem des de Sant Cugat.
I el tema de l'hospital de referència, que és una reclamació, un tema que recurrentment apareix en els mitjans de comunicació, l'oposició, des de sobretot les esquerres, reclamen que estigui endavant l'hospital de referència que hauria d'atendre Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. Vostès des de l'equip de govern continuen apostant per trobar alguna mena de col·laboració amb el sector privat, a CAP i Hospital General de Catalunya.
Sí.
Escolti, quan tindrem almenys algun d'aquests serveis que doni assistència als santcugatencs? Perquè mentre parlen de l'hospital públic uns i els altres de la col·laboració pública o privada, van passant els anys i no tenim cap abans.
No, assistència en tenim, perquè no podem oblidar que l'assistència la tenim a l'hospital de referència, que és Mutua Terrassa. Per tant, el que no podem dir és que la nostra situació estigui descoberta, ni molt menys. Assistència en tenen tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. Altra cosa és que aquesta assistència sigui més confortable i doncs, tingui més o menys proximitat al nostre doncs, lloc de vivenda. En la situació que està el país avui dia, és molt difícil que Generalitat pugui tirar endavant inversions. I així ho va dir el president Mas aquesta setmana, quan va comparèixer en el balanç de 100 dies de govern, on realment la situació és molt i molt delicada. Per tant, a veure, jo veig més viable poder-nos entendre amb una instal·lació hospitalària que ja està funcionant i que és qüestió doncs, de fer-hi un conveni que no tirar endavant doncs, una nova construcció. Però en qualsevol cas, nosaltres el que hem intentat com a equip de govern és posar sentit comú. És a dir, si tenim una instal·lació hospitalària que ja està funcionant, el ciutadà el que ha de poder fer és que amb la seva targeta del CatSalut pugui anar i pugui ser atès a Hospital General, pugui ser atès al CAP, pugui ser atès a on vagi, només o tan sols amb la targeta del CatSalut. Per tal que la Generalitat pugui fer doncs, aquests convenis amb CAPIO, Hospital General o amb els hospitals que sigui, per donar millor atenció als ciutadans. Això és el que estem dient. Tu, amb la teva targeta, que tinguis garantit que pel fet de ser de CatSalut podràs anar a atendre't doncs, a Hospital General. Ara bé, això, segons la Conselleria, ha de passar o s'ha d'iniciar per un acord entre els dos operadors que tenim a Sant Cugat, que és un acord entre Mutua de Terrassa i Hospital General de Catalunya. Bé, això se'ls ha traslladat a Mutua i a Hospital General i jo crec que ells com a actors doncs, concertats de l'administració en el sector públic del territori són els primers interessats en posar-se d'acord i donar millor prestació als ciutadans.
Ha parlat de les dificultats que té la Generalitat per invertir. Tothom sap que les administracions no estan passant el millor moment a causa del context econòmic. El que sí que fa temps que empaitem els periodistes és saber quants diners deuen les administracions de la Generalitat i del govern espanyol a l'Ajuntament de Sant Cugat. Quina és la quantitat econòmica que vostès no han rebut per part d'aquestes administracions i que impliquen una sobrecàrrega per part de l'Ajuntament si vol mantenir els serveis públics?
Bé, jo el que diria és que l'Ajuntament de Sant Cugat té una fortalesa econòmica i això és un punt molt positiu. I aquesta fortalesa econòmica la van reconèixer tots els grups representats en el ple, tots els grups de l'oposició, en el ple de dació de compte de liquidació del pressupost 2012. Per tant, crec que hem d'estar tranquils i traslladar una, doncs un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. L'Ajuntament té fortalesa econòmica. I per què l'Ajuntament té fortalesa econòmica? Perquè el municipi també té fortalesa econòmica. És a dir, hi ha una base, en aquest sentit, empresarial, una base doncs, residencial, una base comercial, que donen aquesta fortalesa econòmica al municipi. Per tant, ens ha de preocupar menys el que deu la Generalitat, que evidentment té uns deutes amb l'Ajuntament de Sant Cugat, però jo crec que el que ens ha de preocupar realment és quina política s'està duent per part de l'Estat espanyol que està fent que els recursos que han d'arribar a la Generalitat no arribin. I aquest és el real problema. Aquest és el real problema. És a dir, la Generalitat, quan es troba amb dificultats per poder pagar, és perquè doncs, des de Madrid s'han retallat a zero les polítiques de 0 a 6 anys.
Això no és victimisme, sempre responsabilitzar Madrid d'aquesta situació?
Bueno, no, és que és la realitat, és la veritat. O sigui, si nosaltres tenim uns acords i uns pactes i Madrid ha de passar una sèrie de transferències a la Generalitat per poder doncs, afrontar la sanitat, per poder afrontar la despesa farmacèutica, per poder, i això no es transmet, doncs la Generalitat no pot pagar. Llavors, la situació és molt greu a nivell de Generalitat, és que és molt greu i per tant és una situació de país, és un, com deia el president, és que el que està en perill és el país.
No m'ha dit les quantitats encara, eh? Bueno, no me les dirà?
Les quantitats...
Jo crec que els santcugatencs tenen interès per saber què deuen les administracions
del consistori. Estem parlant de 4 milions d'euros. Estem parlant
de la Generalitat en aquest cas?
De la Generalitat, estem parlant de 4 milions d'euros.
I l'Estat espanyol?
No ho tinc aquí, no li puc dir. Però realment l'Estat espanyol no té un problema amb els ajuntaments. A veure, com li explico? L'Estat espanyol amb els ajuntaments ens té com estructures pròpies. I per tant, no té un problema amb els ajuntaments perquè ens trasllada a la PIE, que és la participació en els ingressos de l'Estat, i no hi té un problema a l'ingrés. Nosaltres no patim com la Generalitat l'asfíxia de l'Estat. En tot cas, la patim d'una altra manera, indirectament. Com la patim? Doncs precisament, volem fer polítiques de 0 a 6 anys i no les podem fer. Per què? Doncs perquè han deixat la partida a 0. I això no ho denuncio jo, ho denuncia UNICEF. Per exemple, la memòria d'UNICEF diu una de les dificultats més grans que ens trobem i que volem denunciar de l'Estat espanyol és que ha deixat aquestes partides a 0. O quan volem fer política d'ocupació, no en podem fer, o en podem fer menys, per què? Perquè és l'Estat espanyol qui deixa a zero les partides d'ocupació, no? Per tant, dir, és un problema el deute amb la Generalitat, hem de reclamar el deute de la Generalitat, no és aquest el problema. El problema és que Generalitat i Estat s'han d'entendre en un context diferent i s'han d'entendre amb un model de finançament. I aquest model de finançament no hi és i està fent aigües en aquest moment per incompliment i principalment doncs, de l'Estat espanyol, que com sabeu no està complint amb els fons de competitivitat.
Canviaria la consulta per un nou finançament?
Jo no. Jo no. Jo crec que no és el moment i no s'està plantejant en cap cas això. Jo crec que s'ha d'anar endavant amb la consulta, però s'ha d'explicar molt clarament als ciutadans quines són les dificultats que té el país. I, per tant, que aquestes dificultats econòmiques, per una asfíxia claríssima i una voluntat de no pagar i de no ser flexibles amb el dèficit i de... Bé, no, o sigui, voler que hi hagi una situació a Catalunya com la que tenim, que és una situació de molta dificultat per poder fer front. Això no treu que la Generalitat, amb els anys doncs, dels diferents governs, ha doncs, acumulat un dèficit, ha gestionat millor o pitjor. Això no treu que hi hagi una part de responsabilitat en el sentit de que bé, hi havia un moment doncs, de vaques grasses on es pensava que el millor que podien fer les administracions era endeutar-se a futur per tirar endavant inversions, i això s'ha vist doncs, que no era tan simple, sinó que en moments de dificultat i en què el crèdit no funciona i els bancs no responen, doncs les administracions cauen, i aquest és el perill de la Generalitat.
Parlant de bancs, les entitats financeres han rebutjat la proposta de l'Ajuntament de signar un conveni de bones pràctiques per acompanyar plegats les famílies en risc de desnonament. Els bancs consideren, segons va explicar l'equip de govern al darrer Consell de Barri de la Floresta, que pactes d'aquest nivell s'han d'assolir amb la Generalitat o el govern espanyol. Tot i això, el regidor d'Habitatge va dir que s'estava treballant en un pla B i en un pla C per intentar arribar a alguna mena d'acord amb els bancs. Quins són aquests plans B i C, i sobretot si és factible arribar a un acord amb aquestes entitats bancàries?
De moment no és factible perquè les entitats bancàries no volen. Per tant, una vegada més ens trobem doncs, amb un poder fàctic que doncs, té molt descendent en doncs, decisions que afecten a moltes famílies de Sant Cugat i de fora de Sant Cugat. Jo no li explicaré quines seran les properes accions que farem, perquè nosaltres el que voldríem és que algunes entitats sí que es poguessin sumar a un acord, i per tant estem parlant amb totes elles, i per tant no li desvetllaré aquí l'estratègia de l'equip de govern per convèncer a les entitats de Sant Cugat d'anar més enllà en els temes doncs, de desnonaments. Sí que li dic que no totes les entitats estan tancades a parlar, per tant sí que és cert, i jo crec que al capdavant d'oficines bancàries a nivell de Sant Cugat tenim persones amb molta sensibilitat que estan disposades doncs, a parlar i a veure com també elles poden acompanyar aquests processos. En qualsevol cas, jo li diria que les entitats bancàries tenen també la seva responsabilitat en tota aquesta crisi econòmica, i per tant, en conseqüència, doncs, han de també tenir una posició molt més responsable socialment de la que estan tenint avui dia.
Té la sensació que els ajuntaments es veuen superats per aquest poder fàctic que vostè ha fet ara referència? Veu que els bancs poden dominar la situació i que les mesures que s'impulsen des de l'àmbit local queden en fora de joc a causa d'aquest poder que acumulen aquests bancs?
Bé, els bancs tenen sobre els ajuntaments el mateix poder que tenen sobre un particular. Un ajuntament necessita per la seva doncs, facturació i per poder pagar els proveïdors una pòlissa de tresoreria, i aquesta pòlissa de tresoreria l'hem de negociar amb una entitat bancària. Per tant, en aquest sentit, som dependents també de les entitats bancàries com qualsevol particular. Per tant, quin ha estat l'objectiu d'aquests anys? Tenir una fortalesa econòmica pròpia. De manera que nosaltres podem demostrar davant l'entitat bancària no només que som solvents, no només que tenim aquesta base, aquesta fortalesa econòmica d'ingressos, sinó també que som absolutament curosos amb les despeses. I això ens permet no només tenir la línia de crèdit, sinó tenir també crèdits per fer determinades inversions. I això ho estem treballant. Per tant, nosaltres com a Ajuntament no tindrem mai, ni crec que pertoqui, una política d'enfrontament amb les entitats bancàries, sinó una política d'exigència mútua, i aquesta és la que estem treballant.
El PSC ha proposat en una roda de premsa aquesta setmana fer una consulta ciutadana als veïns de l'Avinguda Cerdanyola i dels seus entorns per decidir si aquesta avinguda ha de ser per a vianants. Què li sembla aquesta proposta?
L'hem d'estudiar. Jo crec que aquest és un tema complex, perquè no tothom està d'acord amb la vianantització, i això jo ho entenc, sóc la primera d'entendre-ho. Aquest és un tema que des de l'equip de govern sempre s'ha dit que es parlarà i es consensuarà. Nosaltres no tirarem endavant una inversió sense doncs, un acord doncs, majoritari dels veïns. Per tant, no podem descartar el tema de la consulta, no passaria res, eh? Vull dir, no ho descartem, estem acabant doncs, d'estudiar-ho. En qualsevol cas, el que sí li dic és que aquesta inversió no està plantejada ni per aquest any 2013 ni en aquest moment per al 2014. En tot cas, és un tema que s'ha de treballar. El que sí es pot plantejar conjuntament i de mutu acord amb els restaurants, els bars de la zona, amb els comerços, és si puntualment podem tancar doncs, els dissabtes a la tarda o els diumenges al matí aquell espai per començar a veure com funcionaria.
Això ho tenen previst tirar endavant en breu, aquesta proposta de tallar unes franges horàries?
Això ho estem treballant per fer una proposta, per presentar-ho i per fer unes proves per veure si podria funcionar una dinamització d'aquest eix els diumenges al matí, per exemple, o els dissabtes a la tarda.
El PSC també presentarà en el proper ple una moció demanant que s'insti la Generalitat a construir la segona residència pública per a la gent gran centre de dia. Diu que amb l'actual no hi ha suficient i que la concertació de places amb les privades no deixa ser una solució temporal.
Jo crec que el PSC no sap en quina realitat estem. No sap en quin moment està la Generalitat i, per tant, si ho sabessin i si escoltessin i llegissin en profunditat les dades que estan sortint, és que no s'atrevirien a demanar això. Perquè en aquest moment la Generalitat gairebé no pot pagar ni les places que té concertades. Per tant, quan deia el president estem en un moment d'emergència nacional, ens està interpel·lant a tots a fer un exercici de responsabilitat. Tant jo diria, escolti, anem a treballar per assegurar que amb les residències que tenim a Sant Cugat i podem tenir places concertades, podem, si cal, donar suports i ajuts des de serveis socials a aquestes persones i utilitzar aquests espais, perquè hi ha residències que en aquest moment a Sant Cugat tenen plaça, que no anar a edificar de nou un edifici amb una inversió que la Generalitat en aquest moment no té capacitat de fer. Llavors, clar, jo quan sento aquest discurs, juntament amb el de l'hospital, penso, no estem entenent la realitat, no estem llegint la realitat, és que la realitat no és aquesta. És que amb les xifres que hi ha i si se'ns imposa el nivell de dèficit que se'ns imposa, no, és que s'hauran de reduir serveis, no incrementar. Per tant, jo els diria, els demanaria que toquin de peus a terra.
Per cert, hi han trobat un lloc per penjar l'estelada?
Estem consensuant, jo ho vaig proposar la passada Junta de Portaveus, no en va sortir consens, evidentment el PP no s'hi sumarà, però això ja ho esperàvem, i per tant la proposta és això, que tots els grups puguin doncs, proposar ubicacions i pactar doncs, un consens.
Però ara es busca un consens que en el moment en què vostè va decidir que es pengés unilateralment no va haver-hi. No és una situació diferent.
És que me'l van demanar. Jo crec que me'l van demanar. A vegades quan a vegades se'ns diu decideixen coses unilateralment i no busca el consens. Ens van demanar el consens, diferents forces polítiques, doncs jo l'ofereixo aquest consens. I per tant, aquí estem.
Sobre el cas Martorell vam saber aquesta setmana a través d'una roda de premsa del Partit Popular que va haver-hi una reunió dels portaveus municipals per explicar-los com havia anat el cas, almenys va haver-hi una referència del regidor de Seguretat Ciutadana. Si més no, es va fer una reunió per explicar com estava el cas. Ara, l'Ajuntament, un cop s'ha fet aquesta reunió i s'ha transmès la informació als grups municipals, què pensa fer en aquest cas?
No, jo crec que hi ha una confusió aquí. Els diferents portaveus ens van demanar que volien tenir coneixement de l'acció de govern del senyor Martorell. Per tant, estem parlant dels anys 2007 a 2011. I nosaltres el que vam fer, amb transparència, explicar i donar tota la informació, tota la contractació de l'acció de govern del senyor Martorell. Cap problema d'això. Han dit alguna
cosa? Va haver una roda de premsa del Partit Popular aquest dimarts.
Sí, però d'aquest tema no han dit res. O sigui, de la informació que s'ha facilitat, que és l'acció de govern, que és la que l'Ajuntament pot facilitar. És l'única que nosaltres tenim. De tota l'altra qüestió, és una qüestió absolutament desvinculada al consistori. O sigui, nosaltres el que hem fet és defensar la honorabilitat i la bona gestió que va fer el senyor Martorell quan estava al capdavant de l'àrea de Seguretat Ciutadana, que és el que ens toca fer com a consistori i a mi és el que vull fer com a alcaldessa.
Però tant, coincideix en aquell moment que, segons informacions periodístiques, rep correus electrònics amb investigacions de dos regidors.
Però no en el consistori. Clar, el que nosaltres, com a consistori, l'únic que podem respondre i que hem de respondre és de l'acció del regidor en el consistori. I aquesta acció del regidor en el consistori és impecable. És una acció impecable i és una acció fiscalitzada per secretaria i per intervenció.
Malgrat que, en paral·lel, pogués rebre informes de dos companys de l'equip de govern.
És que no els rebien a l'Ajuntament. És que això, jo no ho podem saber, nosaltres, això. No ho podem saber. A més, tot aquest tema està sota secret de sumari. Per tant, el senyor Martorell no té responsabilitat en aquest moment a l'Ajuntament. Per tant, escolti, nosaltres el que hem fet és facilitar la informació de la seva acció de govern. I d'aquesta, que jo sàpiga, cap grup n'ha fet qüestió. Ara, si fan qüestió d'unes accions que estan absolutament desvinculades de l'acció de govern i en les quals doncs, el senyor Martorell ja respondrà on hagi de respondre, doncs, escolti, jo aquí no li puc dir res.
No creuen que els santcugatencs des de l'equip de govern ara mereixen unes explicacions públiques de Xavier Martorell i de l'exalcalde Lluís Recoder? Almenys unes declaracions públiques que no han fet per explicar què va passar o què no va passar durant aquell període de temps?
No. No
una entrevista, per exemple, als mitjans de comunicació, no. En què se'ls pregunti però, què va passar però, o què no va passar.
O sigui,
li pregunto, eh?
Però per quin motiu? És que no entenc el motiu. És a dir, el senyor Martorell, en tot cas, surt vinculat, presumptament, a uns correus electrònics amb una feina privada que ell feia. Si vostè surt amb uns correus electrònics amb una feina privada que fa, vostè s'haurà d'explicar a la ciutadania
sent regidor per
la seva feina
privada,
però no ho rebia com a regidor de Seguretat
Ciutadana.
Però no
deixa de ser regidor en aquell moment.
Escolti, en aquest moment el senyor Martorell no és regidor. Per tant, és molt absurd el plantejament que està fent en aquest moment el Partit Popular de dir que compareguin a on? Jo no tinc potestat per cridar un ciutadà a comparèixer per res, per molt que surti als mitjans. Això pertoca a altres instàncies, que no pertoca a l'alcaldia de la ciutat, només faltaria. Per tant, si ens creiem realment que estem en un estat de dret, escolti, hem de començar a ser molt seriosos també amb el respecte a aquest estat de dret. Per tant, situar cada cosa al seu lloc. Nosaltres, jo com a alcaldessa, el que he fet és posar a disposició de tots els grups polítics la feina feta per el regidor Xavier Martorell. I és una feina ben feta, és una feina, com li deia, avalada per la intervenció municipal, per la secretaria municipal, i que jo sàpiga, cap grup polític ha dit res sobre aquest període i sobre aquesta feina. Ara bé, que els grups polítics volen incidir en un altre tema que ha sortit presumptament a la premsa, etc etc. Bueno, doncs, escolti, allà ells. A mi, amb aquest tipus doncs, de política, de voler enredar, a mi no m'hi trobaran. Jo crec que hem de ser molt seriosos en el moment que vivim. Hi ha una gran desconfiança amb la política i els poders públics i crec que és absolutament injust intentar posar dubtes sobre el nom d'un gran alcalde, com ha estat el senyor Recoder, que res té a veure amb tota aquesta qüestió, i sobre el senyor Martorell, que mentre va ser regidor de Seguretat Ciutadana i la seva acció municipal, són accions impecables.
Nosaltres insistirem a veure si volen venir un dia aquí i els hi farem una entrevista, si volen. Parlant del substitut de Martorell, dimarts a Convergència Democràtica elegiran quina és la persona que pren el relleu. Vostè donarà suport a algun dels dos candidats?
Jo com a alcaldessa no puc donar suport a ningú.
I no ha signat per un dels dos candidats?
Jo vinc a aquesta entrevista com a alcaldessa de la ciutat.
Per tant, ha signat.
No, el que li dic és que jo vinc a aquesta entrevista com a alcaldessa de la ciutat i per tant jo com a alcaldessa de la ciutat imatge és de neutralitat i de màxim respecte. Com a militant de Convergència, jo a tots dos candidats els he dit i els he fet arribar doncs, el meu capteniment i evidentment el vot és secret.
Entrem a la part de participació ciutadana. Ens ha fet arribar una carta Xavier Cacho, que es dirigeix a vostè. Benvolguda Mercè, fa un temps que l'Ajuntament de Sant Cugat va urbanitzar el carrer Pirineus a Mirassol amb la participació dels seus veïns, els quals van aportar el 80% de l'import de l'obra, inclosa la plantació d'arbres. Aquest mes de març, explica, la brigada de l'Ajuntament va personar-se en aquest carrer per tapar els escocells quan era suposar que venien a plantar els arbres. La raó que van donar era que els tècnics que van dissenyar l'urbanització del carrer no van tenir en compte que per sota hi transcorre un traçat de línies d'alta tensió. explica doncs, que el carrer està en mal estat, pregunta com és possible que en els estudis previs al projecte d'urbanització d'aquest carrer no es tingués en compte aquest fet. Què ha passat amb aquest carrer?
El carrer està perfecte, eh? No està gens en mal estat. Jo hi vaig estar fa poc i realment l'urbanització està fantàstica i diria a tothom que hi anés. Tota la zona carrer Alps, carrer Pirineus ha quedat molt i molt bé, eh? Realment una urbanització ben feta. No li sé dir què ha passat amb aquest tema en concret ni si realment passa per allà la línia d'alta tensió. El que sí pot ser és que els dos projectes anessin en paral·lel o un anés després de l'altre, és a dir, el projecte Alps-Pirineus estava aprovat i fet molt abans que el projecte de línies d'alta tensió. I un cop s'han creuat, doncs, però no ho conec en concret, eh? Vull dir, puc intuir que ha passat això, però no ho conec en concret. En qualsevol cas, doncs, ho mirarem, però evidentment, si els tècnics diuen que no pot haver-hi la plantació d'arbres, doncs no hi podran ser els arbres. Vull dir, en aquest sentit, dir també que la partida d'arbres mai va a càrrec dels veïns, sempre és una partida que l'assumeix l'Ajuntament o a través dels fons de lliure disposició o a través doncs, de fons de l'Ajuntament, és a dir, a través dels impostos de tots, però no concretament imputat a cada veí de la zona.
Doncs ho deixarem aquí. Alcaldessa Mercè Conesa, moltíssimes gràcies per haver vingut a aquesta estona a cuat.cat per parlar dels temes d'actualitat local.
Molt bé, gràcies.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta entrevista a cuat.cat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. L'Ajuntament